RAC més 1 i Sexy Dream 1S us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Quina hora del dia preferiu per tenir relacions sexuals? Potser per vosaltres el millor moment per al sexe és el matí, per començar bé el dia, al migdia o la tarda, abans o després d'una bona migdiada, la nit, per relaxar-vos i agafar bé el son, o fins i tot la matinada, que us despertin amb una bona sessió de sexe.
Però realment hi ha una hora millor que una altra per al sexe? En quin moment del dia podem aconseguir, per exemple, més plaer? Què hi diuen la ciència i els experts? I tenen a veure els ritmes circadiaris? I quin benefici té el sexe a cada hora del dia?
Avui en parlem amb Dani Borrell, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella, i també amb Trinitat Cambres, doctora en farmàcia, llicenciada en psicologia, investigadora en cronobiologia i coautora del llibre Els ritmes de la vida. Dani, Trinitat, gràcies per ser avui a la Revolució Sexual.
A vosaltres per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Dani, per la teva experiència a consulta, hi ha molta diversitat d'opinions i gustos en això de tenir el sexe al matí, al migdia, a la nit. Cada persona és un món?
Cada persona és un món i cada persona ha de respectar la seva pròpia naturalesa, la seva pròpia biologia. I sí que és cert que com a terapeuta no acostumo a trobar-me tant problemàtiques vinculades amb els horaris, perquè al final una parella és capaç, en el cas de tenir parella, perquè això aquest pot ser l'altre conflicte, no? És a dir, jo sóc més de matí però no trobo ningú al matí com per tenir relacions sexuals. Però el que em trobo més a la consulta sobretot són problemàtiques més vinculades a nivell de les necessitats sexuals, és a dir, que pot ser un membre de la parella doncs, que tingui més desig sexual que un altre, però el canvi dels horaris no produeix tants conflictes, és molt fàcil arribar a un acord, és a dir, trobar espais en el que igual que han de prendre decisions en molts aspectes, doncs que també arribin a un acord a l'hora de quines són aquelles preferències d'horaris a l'hora de tenir relacions sexuals.
Majoritàriament, però, són més de nit? Que encara que estem més cansats ja hem acabat la jornada i ens podem relaxar, o també hi ha molta gent que li agrada al matí o al migdia, amb la migdiada?
Clar, el millor moment ho ha de poder valorar cadascú, perquè al final el millor moment jo diria que és el que és possible, el que és realista, perquè està clar que al final tenir relacions sexuals al matí, a plena hora de llum, és a dir, que t'estimula, és a dir, que genera no poder-nos veure les cares a l'hora de tenir relacions sexuals, evidentment això ho facilita que al final moltes vegades les persones diuen que tenen relacions sexuals quan poden, és a dir, quan tenen temps, quan han descansat, que això també és molt important, perquè si hem de tenir relacions sexuals al finalitzar el dia i hem tingut una jornada laboral molt intensa a la criança de les criatures, doncs clar, al final es converteix en un sexe de tràmit i no és gaire satisfactori. Per tant, aquí el que cal tenir en compte és com està el nostre cos, si tenim temps per fer-ho, perquè si estem en el rellotge, en plan, ostres, que demà a les 7 ha de sonar el rellotge. Clar, tots aquests elements també val la pena tenir-los presents.
Trinitat, tu ets investigadora en cronobiologia i preparant aquesta entrevista ens deies que tot això que estem dient té a veure amb els ritmes circadiaris. Primer de tot, què són aquests ritmes circadiaris?
Clar, ritmes circadiaris jo diria que és la diferència horària que tenim nosaltres en totes les funcions del nostre cos. No som iguals al matí, que al vespre, ni a la nit, ni al migdia. Llavors, això és degut perquè tenim una part del nostre cervell, que és el que podem denominar de manera col·loquial el nostre rellotge intern, que va marcant les hores i que fa doncs, que nosaltres al matí el nostre cos realitzi unes funcions i al vespre en realitzi unes altres. És a dir, el sistema endocrí té unes hores de màxima doncs, expressió, el sistema immunitari també, el nostre humor, la nostra manera de fer, doncs aquesta ritmicitat circadiària. I clar, jo entenc que també l'activitat sexual ha de seguir un ritme circadiari com qualsevol altra funció de l'organisme, no?
Perquè les hormones també regeixen per aquests ritmes circadiaris?
Sí, tot. O sigui, poso un exemple d'una hormona no sexual, com l'hormona de creixement, el seu màxim serà a mitjanit. La melatonina és també a mitjanit. Les hormones sexuals, el seu màxim és a primeres hores del matí. És a dir, per mi la idea és que tot el cos està molt ordenat en el temps. I aquesta és la gràcia, que això té un component genètic, que és el que fa que nosaltres tinguem una preferència horària diferent.
Les hormones sexuals estan més altes al matí, has dit?
Sí. Sí, però això no vol dir que al matí sigui l'hora de preferència d'activitat sexual, no necessàriament. O sigui, una cosa és com està estructurat el nostre cos i l'altra cosa són les preferències, com deia el Dani, individuals o col·lectives.
Per tant, segons els ritmes circadiaris, hi ha persones que són més de matins i persones que són més vespertines, no?
Exacte. O sigui, els ritmes circadiaris venen regulats de manera genètica i la preferència horària de la persona és el que nosaltres diem el cronotip. Crono seria doncs, de temps i tip seria la tipologia, no? És a dir, persones que tenen més tendència a anar a dormir d'hora i llevar-se d'hora i altres que tenen més tendència a dormir molt tard i llevar-se molt tard. I això ve regulat genèticament. Clar, llavors és veritat que la preferència d'activitat ve una mica relacionat amb això. Si nosaltres estem cansats, tenim son, és la nostra màxima preferència de son, ens costarà molt més també realitzar determinades activitats, entenc, no?
Llavors, per exemple, això vol dir que les persones que són més de vespres tindran més ganes al vespre i les persones que es lleven més aviat al matí i que a la nit ja estan sempre més cansats i sempre van a dormir més d'hora, doncs potser tenen preferència al matí per l'activitat sexual, tot i que no sigui ben bé només condicionat per les hormones, eh?
No, és clar, evidentment és bastant més complexa. De fet, hi ha estudis epidemiològics que han preguntat a grans nombres doncs, de persones quina és la seva preferència horària dins de la ritmicitat circadiària per l'activitat sexual. I, per exemple, la gran majoria, quan els preguntes quan tenen l'activitat sexual, la majoria és entre les 3 i les 12 del vespre. En canvi, quan els preguntes a quina hora voldries, llavors aquí queda una mica més repartit entre el matí i el vespre. És a dir, que aquí es condiciona el que ningú diu, és, o diuen molt poques persones, és a mitjanit. Entre les 3 i les 6 de la matinada, no.
Clar, una cosa
perquè una cosa és preferència i l'altra cosa és d'oportunitat i el desig exacte. Que tens en la parella, clar.
Tu diries que hi ha una millor hora, Dani, pel que fa al desig sexual o l'experiència que tu tens en consulta per l'activitat sexual en general?
Home, jo crec que, clar, em sembla molt interessant el que diu la Trinidad, que, ostres, que vivim molt d'esquenes a la nostra natura, a la nostra biologia. És a dir, tant de bo els horaris laborals estiguéssim més condicionats doncs, perquè realment necessitem. Això jo podria posar l'exemple de que això és com que no sempre dormim quan tenim son, no sempre mengem quan tenim gana i no sempre tenim relacions sexuals quan tenim desig sexual. És a dir, que a vegades és en funció de l'horari, en funció de les possibilitats, i el que sí que és important és que cadascú pugui explorar quina és la seva hora, però no tant des de la creença, perquè al final en la sexualitat tenir creences moltes vegades ens limita, ens bloqueja, és com dir-li a una parella gay, no? Ah, doncs jo sóc actiu, jo sóc passiu, doncs clar, et resta moltes possibilitats, doncs aquí és el mateix de com si el Tinder una persona de dir, doncs jo sóc de matins i busco algú que també sigui de matins, perquè jo crec que també ens dona la possibilitat de poder explorar, perquè, ostres, jo potser fins ara tenir relacions sexuals al matí i perquè el meu horari laboral m'ho permet i la meva parella també, però, ostres, amb una altra parella també estic explorant de que a la tarda o potser després de fer la migdiada, que és un moment del dia molt idoni en el que he pogut descansar, en el que els nivells de l'estrès doncs, baixen, és com la sensació de que ja tinc el migdia ja tot fet, doncs, clar, seria molt meravellós, però, clar, al final la millor hora és la que en definitiva és possible.
Hi ha alguna cosa que puguem fer per modificar o canviar els nostres ritmes circadiaris o és una cosa genètica contra la qual no podem lluitar?
Amb els ritmes circadiaris venen determinats genèticament. L'altra cosa és que tu t'adaptes en funció de les teves necessitats, sobretot dels horaris laborals, això és evident. Però sí que és cert que quan et deixen de vacances, tu tornaries sempre a l'horari que marca la teva genètica. Vull dir, qui és vespertí, és vespertí. I qui és matutí, és vespertí. És matutí, perdó. El que sí que m'ha dit un apunt amb el que ha comentat el Dani referent al son. Perquè el son és importantíssim perquè ens marca tota la nostra activitat i tot el nostre benestar i salut. Des del punt de vista d'hormones sexuals, torno a la fisiologia, les alteracions de son comporten disminució de les secrecions endocrines. Llavors, és evident que no podem estar amb el nostre benestar si tenim alteracions de son. És a dir, una persona que tingui el son fragmentat, que dormi malament, moltes activitats de la seva vida se'n ressentiran. I jo crec que també l'activitat sexual també.
Clar, quan hi ha problemes d'insomni, quan hi ha clar. Fins i tot problemes de salut mental, doncs això també ressenteix en el desig sexual.
Clar.
I el primer consell que volem transmetre és que la gent pugui descansar. Llavors és com que estem més en sintonia amb el que el nostre cos pot experimentar, i això és primordial.
Exacte, i la salut és la base. Llavors, un manteniment de ritmes circadiaris, un manteniment d'uns horaris de son estable, són base per la salut i pel benestar. I això jo crec que ens ho condiciona molt, no? És a dir, si estem sans, disfrutarem més de qualsevol aspecte de la nostra vida.
I, Dani, abans deies que quan hi ha una parella en què un és més de matí i l'altre és més de nit, doncs que s'han de posar d'acord, però que habitualment no és difícil, no? Que és fàcil. El que és més difícil és quan un vol més activitat sexual i l'altre menys.
Exacte.
Però per acordar aquest moment, no? Hi ha coses que puguis fer a nivell de libido, per exemple, per fomentar tenir més ganes al matí o per fomentar tenir més ganes a la nit? Petits consells que puguem donar perquè les parelles posin d'acord més fàcilment.
Sí, o perquè tinguin més relacions sexuals.
Exacte,
sigui el matí
general.
O sigui la nit, i que no hagin sí. de posar l'o i puguin posar l'i. I en aquest sentit, clar, una cosa que és molt important, a part de descansar bé, és, per exemple, coses molt pràctiques, de que l'habitació, doncs, per exemple, estigui ben fosca, és a dir, que no entri llum, perquè llavors la persona pot descansar, i sobretot en el moment del matí, que es corregeix metri ni dada, que jo em fio molt de la biologia, però que el que sí que és cert de que, sobretot, obrir la finestra, obrir la cortina, de que entri llum, el fet de que entri en contacte, per això a la primavera tenim més desig sexual, estem les persones més contentes, i això doncs ens ho pot ajudar, lògicament, el fet de, doncs, per exemple, pel tema del mal alè, no, coses més pràctiques, doncs pot ser, no, doncs agafar un caramel, no, per exemple, no agafar el mòbil al matí, perquè, clar, llavors, si agafes el mòbil, doncs ja... I tampoc no confondre que la trempera matinera, en el cas dels homes, té a veure amb una connotació sexual, és a dir, que és una resposta fisiològica, de que moltes vegades pensem que l'erecció al matí ve produïda per una resposta sexual i que és una qüestió purament fisiològica de les diferents fases de la son que es produeixen al llarg de la nit, que crec que tenim entre 6 i 8 ereccions al llarg de la nit, i que bueno, és algo que pot ser un element eròtic, però visualment, però no vol dir que sigui un al·licient sexual. O sigui que jo crec que aquestes petites coses es poden fer.
Hem llegit diversos articles i diversos estudis, alguns més fiables i altres menys, sobre això de quina és la millor hora del dia per tenir sexe, i alguns d'ells, molts d'ells coincidien en que els homes en general prefereixen el matí i les dones la nit. Tu d'això ja estàs d'acord amb això, Dani?
O sigui... Per sentit comú, sí que és veritat que la resposta sexual masculina i femenina és diferent, és a dir, que la sexualitat masculina regeix més per una descàrrega de la tensió sexual, i això que provoca doncs, que moltes vegades els homes, després de tenir relacions sexuals, acaben clapant-se, és a dir, que s'adormen de seguida i entren en una... És un molt bon somnífer en el cas dels homes tenir relacions sexuals a la nit. En canvi, en el cas de les dones, la resposta sexual és més una acumulació d'aquesta tensió sexual, i el que pot passar és que, més que ajudar-les a conciliar la son, pot ser que es quedin més desvetllades, i això és important com tenir en compte, no? Com, per exemple, jo, per exemple, em trobo, no?, en parelles heterosexuals, de que tenir un conflicte, doncs, ja em diràs tu, ni el matí, ni la tarda, ni la nit, que moltes vegades, en el cas de les dones, sí que interfereixen les necessitats emocionals amb les sexuals, i això també pot ser un element que dificulti a l'hora de tenir relacions sexuals. En el canvi dels homes, es poden dissociar més aquest tipus de necessitats.
L'edat, Trinitat, perquè explicaves que és una cosa genètica, els ritmes circadiaris, però a mesura que ens fem grans van canviant els ritmes circadiaris, i per tant també pot ser que tingui a veure amb la resposta sexual?
Els ritmes circadiaris sí que van canviant, és a dir, la màxima vespertinitat es dona cap als 25 anys aproximadament, i més amb nois que no pas amb noies, i a mesura que ens anem fent grans anem tornant més cap al caràcter més matutí. Però jo no crec que això sigui el punt crític per activitat sexual. Penso que evidentment hi ha la cosa de buscar d'acord amb la parella o així. Jo un poc també crec que és important, que és clar, des del punt de vista fisiològic, nosaltres som molt més actius a la tarda, perquè tenim més força muscular, la temperatura del nostre cos incrementa més i en general som més actius. Llavors tampoc ens ha de sorprendre que molts estudis diguin que el màxim hora de desig seria a la tarda, o sigui, la tarda, tarda, vespre, però tarda. que és una hora que normalment no estem treballant o que no tenim temps, etc. Llavors, clar, penso que també un punt important en la societat de cara al benestar i l'activitat sexual per mi és un punt més del benestar és tenir temps. Tenir temps. I llavors, clar, quan nosaltres estem al màxim d'activitat i màxim temperatura, doncs també és un bon moment si tenim temps.
Això però, explicaria l'èxit de les migdiades, no? Potser que, sí, que és un bon moment també per algunes parelles.
Sí, clar, a veure, el bon moment és quan, és quan la parella s'hi troba i sobretot té temps. Penso que el temps és un factor que ens condiciona molt, el valorem encara massa poc, i que és clau per la nostra salut, pel nostre benestar.
I les estacions de l'any també canvien els ritmes interns?
Sí, clar, tot com ha dit ell, la quantitat d'hores de llum que té el dia ens afecta. Hi ha una via nerviosa que va directa des de la retina fins al nostre rellotge intern. I és una via que no té res a veure amb la visió, res a veure. És només que el que fa és activar tota una sèrie d'estructures internes del cervell, fa que millorem amb l'humor, etc.
És per a dir, tant, sí, per tant seria...
Té molta importància també la llum, evidentment.
Clar, jo afegiria que, per exemple, en la nit seria important un element que pot ser com estimulant és aquelles parelles que van a dormir a la mateixa hora. És a dir, perquè, clar, si una parella és més... un membre de la parella és més nocturn i l'altre és més diürn, clar, que pot passar, doncs, que a l'hora potser un dels dos es quedi dormit al sofà i l'altra persona, doncs, estigui al llit. Clar, coincidir en el llit lògicament fa que ho facilita. I després jo crec que a la nit també té aquest aspecte d'aquesta connexió, és a dir, perquè clar, et retrobes, sopes, parles, és a dir, mirar una sèrie no és que crec que sigui el més eròtic del món, depèn de quina sèrie, està clar, però el fet de trobar-se, el parlar, que hi hagi intimitat dins de la parella, doncs això també ho facilita a l'hora de tenir relacions sexuals més en la franja nocturna.
Clar. Perdona, afegeixo que és el fet de tenir temps. Clar. I llavors el fet d'estar amb el vespre sembla que tinguem temps, no?
A més, tampoc hem d'oblidar que l'orgasme té uns beneficis i entre ells hi ha un relax, no?, que també indueix a doncs, dormir millor potser i que al vespre doncs, persones que dormen malament potser poden aprofitar, no?, això.
Clar, i visca la masturbació, és a dir, que les fantasies sexuals, és a dir, en lloc de fer l'agenda del dia de l'endemà, doncs dedica't a fer una fantasia amb el teu company de feina si hi ha tensió sexual no resolta, o dedica't a estimular-te, és a dir, que és un molt bon estimulant, perquè al final, quan hi ha salut sexual, hi ha felicitat, i també tenir relacions sexuals. Abans, venint cap aquí a la ràdio, m'he trobat una coneguda, no?, i em deia que, clar, és un gran afrodisíac tenir relacions sexuals al matí perquè ja t'alegra tot el dia. I em deia, bueno, però digues a la ràdio de que també a les dones, quan tenim el cicle menstrual, també els dies abans, que, ostres, se'ns dispara la libido i ja pot ser al matí, a la tarda o a la nit, que tenim molt més desig. És a dir, que hi ha moltes variables, siguin logístiques, siguin hormonals, siguin genètiques i siguin psicològiques, que influeixen molt en el nostre desig sexual.
I sobretot hem parlat de relacions amb parella, però clar, ara mencionaves la masturbació, doncs la masturbació al matí també pot ser molt positiva per començar doncs, el dia, no?, amb... d'una millor manera o no?
Clar, exacte, perquè al final tampoc no hem de caure en el tòpic de que cal tenir una relació de parella o cal tenir una parella sexual per tal de tenir relacions sexuals, sinó que la sexualitat comença des del moment en el que trobem eròtica alguna persona i si això ens sedueix, doncs ja és un material que ens pot estimular i que ens pot ajudar a somriure abans d'anar a dormir, en lloc d'anar-nos a dormir preocupades les persones i dormir una mica. Llavors els somnis potser sí, ens ajudaran a que siguin diferents.
Avui hem parlat de les millors hores del dia per tenir sexe amb Dani Borrell, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella, i també amb Trinitat Cambres, doctora en farmàcia, llicenciada en psicologia, investigadora en cronobiologia i coautora del llibre Els ritmes de la vida. Gràcies a tots dos per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres. Moltes gràcies.
La revolució sexual, amb el suport de sexydream.es. Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es. Moi, je m'appelle Lita.
I avui, per acabar, us proposem un llibre, Aprender a fer el amor, d'Alexandre Lacroix, amb l'editorial ARPA.
Són les reflexions, explícites i amb molt de sentit de l'humor, d'aquest filòsof francès que creu que en l'era del porno cal repensar com fem l'amor.
Lacroix parla dels efectes que té el sexe, el fet de parlar o cridar, de treure's la roba, de col·locar-se en una postura o en una altra, o d'alentir el ritme, per posar alguns exemples.
Aprender a fer l'amor és una reflexió sobre el plaer, l'empatia, la creativitat i la igualtat en les relacions sexuals. Una manera de fer totalment contrària al que veiem a la pornografia més accessible avui en dia.
Segons Le Monde, aquest llibre és un poderós tractat de saviesa eròtica. Altres han dit també que és una oda animada a la llibertat sexual i la fantasia.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC més 1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.